Des de primera hora del matí, que us diem que parlarem el No tots són números amb en Toni Castells, catedràtic d'Hisenda Pública, com sabeu, del que tenim damunt la taula, que és mobilitzacions en el cas de les pensions, la gent al carrer reclamant pensions dignes i tantes altres coses que estan passant també en el món empresarial. Bon dia, en Toni Castells.
Què tal? Com estem?
Molt bé. Mariano Rajoy diu que respost al clam del carrer i ha dit que pujarà les pensions, però que no ho farà fins que li aprovin els pressupostos.
Ja. Bueno, és una manera de treure's el problema de sobre, no? Perquè això de l'aprovació dels pressupostos sembla en aquests moments relativament...
difícil, no?
En l'aire, no? Sembla que ha dit, no?, que els presentarà el mes que ve, em sembla.
Que els presentarà el mes que ve, però bueno, ha de veure...
Però no està clar, perquè ell necessita, com a mínim, que el recolzin els ciutadans i el PNB.
Exacte. I el PNB li està dient fins que a Catalunya no hi hagi una certa normalitat...
PNB
i les coses...
ha posat aquesta condició, que sembla lògica, perquè a part de que, hòstia, m'imagino, de la seva mateixa concepció del que hauria de ser Espanya, i també perquè tindria un impacte negatiu en les seves bases, no? En el seu electorat. I els Ciutadans suposo que ho apoyaran, per tal com estan les relacions entre el PP i Ciutadans.
Pot passar qualsevol cosa.
No sé si ho té molt lligat. De manera que es treu el problema de sobre. No, jo crec que, evidentment, aquí comença a haver-hi ara una certa mobilització que s'explica, jo crec, primera, perquè estem, hem sortit ja de la recessió i, per tant, quan les coses comencen a anar una mica millor, en el moment en què la cosa es va molt, molt malament, els que tenen pensions, encara que siguin baixes, diuen, de moment que em quedi com estic. En el moment que les coses van millor, diuen, home, potser ara n'hem de parlar, sobretot si són baixes. No?
Però és viable pujar les pensions d'acord amb l'IPC, amb l'índex de preus de consum, el creixement naturalment del cost de la vida?
Ell està parlant de les més baixes, no? Jo crec. S'hauria de veure la manera de posar les pensions més precàries de les persones que ara viuen unes condicions molt i molt, 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 molt
justes. Ell va parlar de pujar les mínimes i les de viudetat, només.
No? Bueno, s'hauria d'estudiar. Jo crec que el problema de les pensions s'ha d'abordar... O sigui, s'ha d'abordar en conjunt la sostenibilitat del sistema de pensions, que és el que ara s'està posant sobre la taula. El que passa és que això fa molt i molt que n'estem parlant. És veritat que es van fent reformes que permeten anar allargant el termini, però hi ha un problema estructural molt seriós, que és la piràmide d'edat, i el fet de que cada vegada hi ha més pensionistes i en proporció menys gent que entra al mercat de treball i que, per tant, amb el seu salari pot contribuir a financiar aquestes pensions. Per tant, cada dia tenim un problema estructural que hem de veure com abordem. Jo crec que això, una solució definitiva, permanent, aquestes que resolen la quadratura del cercle, serà molt difícil, però anar actualitzant reformes d'un cert contingut sí que s'ha de fer. Va haver-hi la famosa del Pacte de Toledo, allò va donar aire per molts anys, va ser molt complicat. Recordi que al principi els sindicats s'hi oposaven molt. Sí. Al final hi van entrar. I per tant, evidentment, aquí s'ha de reconèixer com fonamental el sentit de la responsabilitat i de la missió a llarg termini dels sindicats. També. Però s'ha de tornar a fer alguna cosa semblant que ens permeti guanyar temps. No el resoldràs per sempre, però guanyar temps i que no sigui només uns mesos. Aleshores, el que s'està plantejant ara, bueno, és una qüestió molt puntual. No?
És un pedaç.
És un pedaç.
És un pedaç. Perquè tothom ens entengui, quan nosaltres treballem, si nosaltres estem en actiu, estem amb els nostres impostos pagant les pensions, que el sistema de repartiment...
Les contribucions a la Seguretat Social.
Exacte. Això. Amb les nostres contribucions a la Seguretat Social ajudem a que es paguin les pensions de les persones que ara tenen dret a cobrar-les. I en canvi hi ha un sistema, un model que es diu de capitalització, aquest seria jo ara que tinc encara edat de treballar, em vaig posant a la guardiola. La meva pensió del futur.
Una part d'aquests diners, i aquests diners, quan vostè es retira, doncs li donen dret a rebre una quantitat. De fet, ja n'hi ha de plans de pensions privats. Cas que no són obligatoris, però ja n'hi ha. Molta gent des de fa... una part important de la població doncs ha anat posant cada any o cada mes una quantitat que sap que li permetrà el dia que es retiri disposar d'una petita renda.
Però la majoria de països europeus tenen el sistema de públic, podríem dir, de repartiment, no?
Sí, el que es diu de... en anglès és pay as you go, no?
Vas, sí.
O sigui, tu reps la pensió de l'any, la gent es pensa que quan contribueix a les pensions adquireix un dret pel futur.
Sí.
Home, des d'algun punt de vista sí, però des del punt de vista financer no és així. El sistema de pensions, les pensions que reben els pensionistes d'avui es financien amb les contribucions a la Seguretat Social que fan els treballadors actius, els que
ara
tenen avui. I és un pressupost que és any per any. Sí, per tant, els pensionistes poden rebre diners perquè hi ha uns senyors que estan treballant i que part del seu salari el destinen a contribucions de la Seguretat Social. I amb això es paga. Què passa? Que mentre que fa 30 anys van tenir el baby boom, i després del baby boom, quan els del baby boom van entrar al mercat de treball, va haver una explosió de gent que treballava i pocs jubilats, entre altres coses, perquè la gent es moria abans. L'esperança de vida, per sort, va augmentant. Pensi que augmenta més o menys un any cada 4 anys, és molt. No? Doncs ens trobàvem que es podien financiar bé, fins i tot quedaven diners, no? Hi havia un superàvit. Ara és al revés. Ara hem tingut una disminució molt important de la natalitat, la gent que entra al mercat de treball doncs és molta menys, i en canvi ha augmentat moltíssim el nombre de pensionistes.
L'esperança de vida, s'ha invertit la
pirament. Per això una de les coses que s'ha fet per anar permetent que això aguanti és allargar l'edat de jubilació.
No sé si
s'ha de plantejar en el seu conjunt sense tabús, jo crec. Per tant, incloent el tema que vostè diu. Ara, pensi que, per tant, buscant... I jo crec que amb això, a més, tenim un gran avantatge, per sort i per desgràcia. Per sort, perquè l'avantatge és que hi ha altres països que ja ho han fet i que han trobat solucions relativament satisfactòries.
Que és el sistema mix.
Per sort, per què? Perquè ja hi són. Per desgràcia, per què? Perquè vol dir que nosaltres mai estem a la punta. Sempre anem mirant el que fan els altres. No? Sí. Però ja hi són. Per tant, mirem el que han fet a Suècia, el que fan a Holanda, el que fan a Alemanya, el que fan a França. Fem una barreja de tot plegat i de mira, els que funcionen millor, anem a fer això. Sense tabús, sense prejudicis.
Quan dius sense tabús, vol dir
sense línies vermelles estrictament ideològiques. No pot haver-hi sistema de capitalització perquè això ajuda, jo què sé... Doncs
a la privatització
Bueno, s'ha de veure. Jo sí que crec que s'ha de considerar tot, però també és veritat que quan els que defensen molt el sistema de capitalització, aquest privat que diu vostè, home, darrere hi ha uns interessos molt clars que són els del sistema financer. Això és evident. Per tant, hem de veure si això realment beneficia els pensionistes o sobretot beneficia el sistema financer.
Els nostres pensionistes estan al carrer, estan i estan en el carrer, perquè ahir Mariano Rajoy al Congrés dels Diputats deia, escolta'm, jo estic disposat a pujar-les, però i a donar-vos ajuts fiscals a través de l'IRPF, etc, però en funció dels pressupostos. I avui hi ha una altra vegada pensionistes al carrer que s'hi mantindran, perquè aquest cap de setmana n'hi tornarà bé. Laia Claret, on ets? Amb qui estàs?
Hola, bon dia. Doncs a veure, avui els pensionistes han anat fins a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, aquí a la seu a Barcelona. Són ara mateix aproximadament un centenar i tallen el carrer Sant Antoni Maria Claret amb el passeig Sant Joan. Són aquí perquè venen a entregar firmes. Ho heu dit, cada any les pensions pugen un 0,25% per llei. Ells que demanen l'increment anual que es faci tenint en compte l'IPC, per tant, segur, seria per sobre de l'1%. Mariano Rajoy, ahir ho deies tu, va dir això, no pujaria les mínimes, les de viudetat, condicionades als pressupostos. Ells no ho tenen gaire clar, escolteu.
No em crec res perquè nosaltres ja fa com 15 anys que estem debatent les pensions de viudetat i ens estan enganyant. I les viudes, les solteres, ho tenen molt, molt malament. Discriminació total, total.
Jo esperava que el president del govern portés allà alguna notícia una mica innovadora, d'esperança, però no. Jo crec que el que va fer és una mica de xantatge. Si m'ajudeix a portar a terme els pressupostos de l'Estat, pujaré una mica les pensions petites i de viudetat, en concretament, res.
Per tant, no s'ho creuen, però tampoc en tindrien prou. I el que fan és recollir firmes perquè reclamen al govern espanyol un increment de les pensions. Manel Gómez és el secretari general de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT Catalunya. Bon dia.
Bon dia.
Quantes firmes han recollit avui i fins quan recolliran firmes?
Bueno, avui portem unes 15.000 i no pararem. És a dir, no tenim cap data de parar. Vull dir, perdó, ens estem mobilitzant. No pararem, estem al carrer avui, dissabte i cada dia que necessitem, perquè l'única solució que tenim és retreure aquesta reforma laboral del 2013.
Ara explicarem això de dissabte, però vostès reclamen sobretot suport dels joves. Si han adherit aquesta vegada a signar els més joves, que vostès diuen a les pensions, ells també se'n veuran afectats, de moment no s'impliquen, ara sí?
Sí, certament ho estaven dient, de que això, no, a part de ser un problema dels pensionistes, és un problema del jovent. Jo puc quasi assegurar que d'aquestes signatures que entregarem avui, el 50% estan signades per gent jove. Vol dir que això ha canviat i s'estan involucrant.
I ara sí, dissabte, vostè ho deia, concentració, deia, anava a ser multitudinària. On serà Barcelona?
A la plaça Urquinaona, Ens sortirem cap al carrer Llúria amunt, fins a la delegació del govern.
Serà al matí, oi?
Al matí, a les 10:30, a la plaça Urquinaona.
També n'hi haurà a Tarragona, Lleida i a Girona. Per tant, Manel Gómez, moltíssimes gràcies i el deixo anar a entregar aquestes firmes.
Fantàstic. Entrarà. Fantàstic, Laia, moltes gràcies. Ja tenim tota la informació que necessitàvem. Que vagi bé.
Mònica, adéu.
I el no tot són números i altres qüestions, i no vull deixar que marxi Antoni Castells sense saber el seu criteri sobre què passarà amb el que coneixem fins ara com a Abertis, perquè hi ha hagut una OPA. El trossejament del grup que planegen la constructora ACS de Florentino Pérez i el grup italià Atlantia perjudica o no perjudica a Catalunya? Abertis, tal com la coneixem, aquesta empresa que tenim aquí, no?, molta presència, continuarà sent la que era?
Bueno, això no ho puc pronosticar perquè no sabem encara els detalls, no?
Sí.
Ara, esclar, i a més estem parlant d'una qüestió que és d'una empresa privada i, escolti, en definitiva, doncs els seus dirigents es deuen als accionistes, no ens enganyem, es deuen als interessos dels accionistes. De manera que això és així. Ara, si vostè em pregunta, esclar, jo no opino només com a economista o com a professor d'Hisenda, sinó
com a exconseller d'Economia.
Com a persona preocupada, esclar, pel país i que ha tingut responsabilitats,
sí.
No? Clar, Catalunya tindrà més pes econòmic o menys, si Abertis és fruit d'una OPA, doncs menys, això està clar. No hi ha cap govern de cap país que vegi amb satisfacció com una gran empresa del seu país passa a mans d'uns altres. Escolti, no sabem quin resultat, no ho sabem, però no ho veu amb satisfacció, això és evident, no? Perd pes econòmic i perd capacitat de decisió econòmica dins del país, de capitalitat, de poder econòmic, si vostè vol, no? Que és per mi l'element decisiu, no? O sigui, on està el centre de decisió que pren les decisions sobre aquella empresa i tal? Doncs estava a Catalunya i deixarà d'estar-hi, aquesta és la realitat.
És curiós.
I això a mi em resulta trist, esclar. Em poden dir, és que és fruit de les coses i és inevitable i resulta que ens fan una oferta que no podem resistir. Bueno, és molt bé, però em sembla trist, esclar.
És curiós, jo crec perquè que això havia estat a la inversa en el seu dia.
Havia passat a la inversa, esclar.
A la inversa.
Esclar. Miri, quan jo estava al govern i era responsable, va haver-hi negociacions per veure si Abertis es quedava Autostrade. Que és l'Atlantis, la italiana, dels Benetton. Va haver-hi negociacions en aquest sentit. Abertis era una empresa que volia comprar. A mi m'agrada això. A mi m'agrada que les empreses catalanes vulguin comprar i creixin, no que siguin comprades, que vol que li digui. I, bueno, si a més un dels dos accionistes és el senyor Florentino Pérez, doncs ja no cal que en parlem. Que, per cert, havia sigut accionista. Va haver-hi un temps relativament llarg en el qual els dos accionistes de referència eren Caixa i ACS. I havia una bona entesa, sembla, i la cosa va funcionar, i al final se'n va a ACS. I ara entra per manar. Doncs, home, no és per tirar coets. Què vol que li digui?
I la Caixa pot acabar sortint d'aquí,
Home, la Caixa, home, esclar, aquest és el tema.
Ja està.
Perquè si ara hi ha la OPA, esclar, la Caixa és l'accionista de referència. Si la Caixa es quedés, seria una altra cosa. És més, si la Caixa digués jo no accepto les condicions de la OPA, home, això és un missatge als altres accionistes que podria tenir influència, això seria una altra qüestió. Però no sembla que vagin per aquí les coses, perquè tot això s'està fent d'una manera relativament dialogada i tal, no?
I una altra qüestió, abans no ens marxi Antoni Castells, és, atenció, ja hi ha nou ministre d'Economia, és Roman Escolano, una persona que va tenir protagonisme en el gabinet econòmic, en l'aparell assessor de José María Aznar en el seu dia, que ha tingut diferents càrrecs, que ha estat a Europa també, i un que se'n va a Europa perquè Ramon Escolano aterra en el govern, és el vicepresident del Banc Central Europeu, que no ho serà fins al mes de maig, el senyor Luis de Guindos. Com valora aquest
El del senyor Escolano, només, la veritat és que no en tenia masses referències fins que va començar a sonar el seu nom com a possible ministre, no? I ara he vist doncs, que és un home amb una trajectòria bàsicament professional, seria el que de perfil tecnocràtic, que diríem, no? Amb responsabilitats, això que ha dit vostè, que va estar en el gabinet del senyor Aznar.
Sí, però també va estar a Europa.
En el Banc Europeu de Pagaments, el de Basilea, que és important. Va estar en el BEI, per tant, ha sigut un home que ha jugat un paper, no? Del senyor de Guindos, sí, que el conec, que vaig tenir tracte amb ell doncs, quan jo vaig ser conseller, vaig estar al govern, Sou una persona preparada.
Xavier Salamartín estava indignat perquè deia que els membres del Banc Central Europeu havien, no podien passar directament d'un govern a al Banc Central Europeu.
Sí, això ha sigut la tradició fins ara. És un cas molt excepcional d'un senyor que estava a l'Eurogrup i a l'Ecofin, sí, ministre, que passa al Banc Central. I al Banc Central no li agrada que això vagi d'aquesta manera perquè contribueix a donar una idea molt polititzada del Banc Central. De totes maneres, li haig de dir, a mi el que m'amoïna més, a part que es trenca aquesta tradició, el senyor de Guindos no és una persona que vingui del sector bancari, però jo crec que és un home prou preparat com per segurament poder estar a l'alçada. A mi el que m'amoïna més és el senyor de Guindos ha entrat en el Banc Central com a vicepresident perquè ha tingut el suport inequívoc d'Alemanya i també de França, sobretot d'Alemanya. Aleshores, aquí el que em preocuparia és que part de les condicions que hagi acceptat Espanya perquè el senyor de Guindos sigui vicepresident sigui donar suport inequívocament en el candidat alemany com a proper governador, president del Banc Central Europeu, quan se'n vagi el senyor Draghi, i a les polítiques que pugui fer aquest governador. Perquè aquí sí que ens hi juguem molt. I si Europa se n'ha aconseguit sortir, i ha sortit de la crisi, i hem pogut fer les coses relativament, bueno, al final, no?, d'una manera raonable, és perquè el senyor Draghi va decidir fer una política que els alemans no volien. Si el senyor Draghi va dir, ara cal una política expansiva, i arribaré fins on calgui, i els tipus d'interès a zero, i posar tots els diners que calguin al mercat, i els alemans posaven les mans al cap, perquè volien una altra cosa, volien continuar amb l'austeritat. I el president del Banc Central Alemany, que es diu Weidmann, Jens Weidmann, vol ser president del Banc Central Europeu quan plegui el senyor Draghi. Aleshores, si la condició perquè el senyor de Guindos sigui vicepresident és que apoyaran d'una manera incondicional en el senyor Weidmann, és una molt mala notícia.
Oi que no tots són números? Ho comproveu cada vegada que se'n diu Antoni Castells, no? Doncs no tots són números. Hi ha molta política. Estarem molt pendents de com evolucioni tot això. Moltíssimes gràcies, Antoni Castells.
Moltes gràcies.
En un dia que sempre l'aprofitem per valorar diverses qüestions. Moltes gràcies.
Gràcies.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.